TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
...21 anys amb tu.
Com s'integra la intel·ligència artificial en el món de l'art? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Joan Fontcuberta és un dels fotògrafs catalans amb més projecció internacional, professor, crític i teòric de la imatge fotogràfica. Amb la seva producció artística ha qüestionat sempre la veritat que se li suposa a la imatge i la seva capacitat per suplantar el món real. Ho ha fet des de fa dècades, fent feina amb la intel·ligència artificial i articulant la seva recerca artística amb els sabers científics i les tecnologies emergents. Avui parlam amb ell per mor de l'estrena de Galàxia Fontcuberta, tres projectes expositius que trobareu a la Fundació Toni Catany, al Casal Solleric i a la Galeria Xavier Fiol en el marc del Festival Mallorca Foto. A més, avui també tindrem una mirada humorística a l'actualitat i al món de les xarxes socials amb la nostra estimada Virgínia Moll. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una tendència creixent a les xarxes socials, la crema solar casolana.
Que yo aquí no es que sea de la secta de anticrema solar, soy farmacéutico. La crema solar la preparas en casa. Os compráis óxido de zinc, que se puede comprar en Amazon en polvo, aceite de coco, cera de abeja, esto se calienta, se remueve un poco, todo lo metes en un eso de cerámica, sí. Ya está, tienes una crema solar orgánica y, bueno, viendo este podcast ya todas las farmacias en plan bancarrota.
Oli de coco, òxid de zinc, manteca de karité i cera d'abella, tot mesclat i cuinat. Això és el que defensen diversos creadors de contingut com el que escoltàvem, però és segur fabricar la nostra pròpia crema solar? Com defineixen la protecció solar i la duració del factor? Ens aclareix conceptes a través de les seves xarxes socials el dermatòleg Àlex Docampo.
Los protectores solares son peligrosos, así que mucho mejor haz un protector casero. En esto basa su mensaje, muchos de estos pseudo-influencers que quieren hacerse famosos a base de meter miedo. La realidad es que los protectores solares están muy controlados, al igual que el resto de cosméticos. Mucho peor que el protector solar para tu salud es la epidemia de sedentarismo, el alcohol, la comida procesada. Además de que la industria cosmética no tiene ningún interés en crear productos peligrosos. ¿Para qué? Se puede crear productos seguros, pero totalmente inútiles si te los vas a comprar igual cuando te lo recomiende el influencer de turno. De hecho, los únicos cosméticos que realmente tienen que probar su efectividad son los protectores solares. ¿Y qué pasa con los protectores caseros? Pues que realmente no sirven. En estos casos lo que hacen es mezclar óxido de zinc con un disolvente. Pero cuando lo trituras en casa no queda igual que en un laboratorio. Las partículas quedan separadas entre sí, dejando huecos, que es por donde penetra el sol y hace daño igual. Y se ha visto en estudios que estos fotoprotectores caseros no protegen. Desde luego, no todo el mundo tiene que usar protector solar todos los días, pero tampoco dejes que te engañe esta clase de gente. Sígueme para que no te engañen.
Així que ja ho sabeu, alerta amb els experiments casolans. De fet, segons la Skin Cancer Foundation, les cremes solars casolanes són perilloses perquè no garanteixen una protecció real contra els raigs del sol, provocant cremades greus, envelliment prematur i més risc de càncer de pell. Aquestes mescles do-it-yourself no tenen base científica i no asseguren el factor de protecció solar constant i poden ser inestables. I I encetam en aquesta hora la secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde. Avui ens parla de diferents programes per descarregar música lliure de drets.
Fa un parell de dies era a la feina i estava fent una edició de vídeo bastant normal i necessitava posar un poquet de música i bé, per fer un muntatge al ritme de la música i tal. I clar, ara se'm va plantejar un problema amb el tema de drets d'autor, no? La veritat és que era una feina molt... O sigui, que era per jo, no era algo comercial, diguem. I, clar, volia posar un vídeo a xarxes i no tenia cap cançó que no sigui del meu grup o de qualque grup que jo conegui que me deixin emplear-la. Pues, qualque cançó, cerca una cançó més electrònica i tal per acompanyar el vídeo, no? I se'm va ocorrir, bé, anar a internet i cercar, lo de sempre, no? Però sí que havia sentit d'aquesta pàgina de Mobi, no sé si recordeu el Mobi, que és un músic d'electrònica bastant famós, i fa no molt, fa un parell d'anys, va inaugurar una pàgina que es diu Mobi Gratis. Mobi Gratis és un catàleg musical que té 500 cançons i aquestes cançons pues, són d'ús per tots, no? O sigui, té llicència de Creative Commons, que un altre dia podrem repassar aquestes condicions de Creative Commons, i podeu descarregar les cançons, escoltar-les i emplear-les per un ús comercial propi o per difundir per internet o que sigui. Hi ha molt d'estils. Té coses de jazz, té coses d'electrònica, de house, de techno, un munt de cançons. I el tema és que quan baixem una cançó hem de signar un contracte que ens comprometem a emplear aquestes cançons d'un ús personal o comercial, però que no tingui res a veure amb maltracte animal ni en campanyes de dretes i d'ultradretes, no? Cosa que el músic pues, demana que, no, que per contracte no s'hagin d'emplear per aquest propòsit. I crec que, bé, són les seves condicions i crec que està molt bé perquè és música que se pot disfrutar i també emplear amb molt poques condicions, no?
Una recomanació és Mobi Gratis i la segona està relacionada amb el programa Ableton.
Quan estava muntant el vídeo, també pensava que me feia falta un parell de sons així com de pel·lícules antigues, aquestes de sèrie B i aquests renouets de sintetitzadors, no? I jo la veritat és que no tenc cap. I també he pensat que a internet segur trobaria la solució. I sí, he trobat la companyia Ableton, que és una companyia de software de producció i interpretació musical. És una companyia alemana creada per Gerard Bebels, crec que el dic bé. I bé, aquest programa s'emplea moltíssim al món de la música. El van crear a l'any 99 i és el software que molts de productors musicals empleen, no? I aquesta empresa té una pàgina web que es diu Learning Synths. Synths ve de la paraula en anglès sintetitzadors, que s'escriu amb SYNTHIS. Learning Synths. I és una pàgina, un apartat de la pàgina que tenen per aprendre a emplear els sintetitzadors digitals i analògics, no? T'ensenyen pues, conceptes com el de modulació, amplitud, el pitch, el sustain, tot tipus de controls del so. I el que té d'interessant és que quan anem repassant totes aquestes mini-ensenyances o mini-temes que ens explica així un poquet de cada cosa, arribem a un punt en què hi ha una espècie de sintetitzador digital que es diu Playground, I és molt xulo perquè podem emplear i provar tot el que hem après en aquestes petites lliçons i gravar fins a un minut de so. Podem emplear també el teclat de l'ordinador i fer melodies i jugar amb tots aquests renous de sintetitzador. Així que si esteu cercant coses del món de la música, pues aquestes dues recomanacions crec que us serviran.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
Joan Fontcuberta és un dels fotògrafs catalans amb més projecció internacional. Professor, crític i teòric de la imatge fotogràfica, amb la seva producció artística, ha qüestionat sempre la veritat que se li suposa a la imatge i la seva capacitat per suplantar el món real. Fontcuberta és Premi Nacional de Fotografia i d'Assaig i també recollia l'any 2013 el Premi Internacional de Fotografia Hasselblad, considerat el Nobel d'aquesta especialitat. L'artista fa dècades que fa feina amb la intel·ligència artificial i que articula la seva recerca artística amb els sabers científics i les tecnologies emergents. Una petita mostra de tot plegat la trobam en els tres projectes expositius que s'han estrenat en el marc del Festival Mallorca Fotofest sota el títol de Galàxia Fontcuberta. A la Fundació Toni Catany, de Llucmajor, hi trobam una doble exposició. D'una banda, Via Làctia, que s'articula com un testament artístic dels seus 50 anys de trajectòria. D'altra banda, Retratar arbres, la primera sèrie del fotògraf a Mallorca, amb la qual homenatja Toni Catany a través del pòssit de la xilella fastidiosa al camp mallorquí. Un altre compendi de la seva obra el trobau al casal Solleric amb Wunderkammer, una particular cambra de les meravelles on hi trobarem peces de les mítiques Fauna i Herbarium, així com d'altres més recents, com l'origen del món a Gènesi o els coralls que Darwin no va registrar a What Darwin Missed. Finalment, a la galeria Xavier Fiol hi poden veure una dotzena de díptics de grans dimensions formats per un personatge i una flor. En tots, un dels dos elements serà real i l'altre mentida, creat de manera artificial. En un món digitalitzat en què de cada pic més dubtam sobre el que és veritat o mentida, Joan Fontcuberta jugui amb la poètica de la versemblança, amb la visualitat, per fer-nos pensar, per qüestionar la veritat i la memòria i per confondre la ment. De tot plegat, en varen parlar amb ell visitant-lo a l'hotel on s'ha allotjat aquests dies. Joan Fontcuberta, tenim ocasió de veure tres treballs expositius diferents ara mateix emmarcats dins el que han anomenat Galàxia Fontcuberta. Quines estrelles, quines pols estel·lars, quines matèries obscures trobam en l'essència de tota aquesta galàxia creada aquests dies i aquests mesos a Mallorca?
Aquesta idea d'anomenar l'operació El meu desembarcament a Mallorca, Galàxia Foncoberta, no ha estat una denominació que jo hagi proposat, m'ha vingut donada, i al principi potser em semblava massa ampulosa. Però després, pensant, he vist que hi havia com una certa metàfora, perquè una galàxia és un conglomerat de constel·lacions, de nebuloses, d'estels, etc., a l'espai, ocupant el cosmos. Aleshores, per una banda, les nebuloses són aquelles configuracions on un es perd, no? queda emmarenyat dintre d'aquests espais siderals. I, en canvi, els estels, les estrelles, tenen una llum que ens guia, no? I aquesta idea de desorientació, de pèrdua, i al revés de direcció i de guia, de clarificació, són pautes del meu treball, no? Jo sempre concebeixo els meus projectes com una forma de ficció que pot desorientar, que pot sorprendre l'espectador, però en el fons no hi ha una voluntat d'engany, sinó precisament de desemmascarar els mecanismes de l'engany i, per tant, arribar a una certa llum, a una certa lucidesa.
En el full de sala d'una d'aquestes exposicions, Wunderkammer, que està al casal Solleric, llegim en la presentació d'una de les peces que conforma aquesta exposició, que és una de les més recents, la videoinstal·lació Genesis IA, les següents paraules. Diu: de sobte, els versicles de la Bíblia se'ns poden presentar com els prompts amb els quals Déu va crear el món. I així, enfront del mite de Déu com una totpoderosa màtrix tecnològica, la IA apareix com el nou Deus ex machina. No sé si, segurament, per ventura és una visió una miqueta reduccionista, però diries que estem començant a definir el nostre món a través de prompts?
La relació imatge i text sempre ha estat sobre la taula i a mi m'ha interessat molt des d'una perspectiva de tipus semiòtic, no? En el cas aquest d'aquesta peça Genesis, que és la que precisament dona obertura a l'exposició, jugo amb un cert parany ontològic. Jo proposo: Déu va crear el món utilitzant intel·ligència artificial. I els prompts, les instruccions que va donar, van ser justament els textos, els versicles del Gènesis de la Bíblia, no? Aleshores, revertim aquest procediment i donem-li, amb un programa de creació generativa visual, els versicles de la Bíblia, a veure quin tipus d'imatge ens dona, no? Amb la qual es contraposa, efectivament, aquesta idea d'un Déu totpoderós amb una altra tecnologia totpoderosa avui en dia, com és la intel·ligència artificial. I inclús, en el desenvolupament de la peça, ens adonem que, al final de tot, hi ha com un gir de guió, i tota aquesta natura creada, tots aquests oceans, tots aquests estels, l'home, els animals, tot plegat, ens condueix cap a un gran parc de supercomputadors, no? És a dir, que aquella espècie de metàfora de ciència-ficció de que no vivim en la realitat, sinó en una espècie de màtrix tecnològica, i que totes aquestes, com si el que Borges deia, estem somiant dintre del somni d'algú altre, no? Doncs en el fons som ficcions dintre d'una gran ficció que seria el màtrix, que aquest màtrix entès com aquesta espècie de superintel·ligència sobrenatural creadora i tal, no? Aleshores, això per una banda, si volem, l'argument. Però el rerefons és que, efectivament, hi ha hagut una manera d'entendre la realitat i l'accés a la realitat, al coneixement, etc., que era basada en aquesta idea de que el principi era el verb, el principi era la paraula, i és amb la paraula nomenant a les coses que creem. A la càbala hebrea, doncs, és un tipus de plantejament fonamental, no? O sigui, és a través de la paraula màgica que la cosa sorgeix. I llavors, al llarg de la filosofia, jo no en soc gens expert, soc senzillament un amateur curiós, doncs és cert que hi han hagut aquests conflictes, però a vegades aquests maridatges entre paraula i text. El que a mi m'interessa des de la perspectiva de la teoria de l'imatge és que històricament, per exemple, en el moment en què no hi havia tècniques de reproducció gràfica com les que tenim ara, per donar a conèixer el contingut d'una pintura, estic parlant de segles enrere, es recorria a l'ècfrasis, que venia a ser la descripció en paraules del contingut icònic, no? I, en canvi, avui en dia estem en la situació inversa, és a dir, un prompt és una ècfrasis inversa. El que fem ja no és, a partir d'una imatge, transformar-lo en un text, sinó un text transformar-lo en imatges, no?
I això com condiciona aquest canvi de paradigma, no? La nostra imaginació, la nostra capacitat creativa?
Hi ha un problema previ, i és intentar dilucidar si pensem en imatges o pensem en paraules, no? I aleshores aquí hi ha diferents teories. Per exemple, Freud deia que somiàvem amb imatges, però que després, al despertar, havíem de recórrer a la paraula per reconfigurar el relat. Després hi ha hagut altres teories que deien que no, que en realitat el nostre pensament és audiovisual, o sigui que es composa de paraula i imatge alhora, i inclús a vegades podria arribar a caracteritzar algun tipus d'individus com més visuals i altres més textuals, no? De tota manera, això implica un problema previ, i és què és abans el llenguatge o el pensament, i és un problema que ni filòsofs ni neuròlegs m'han arribat a resoldre. O sigui, no sé si per pensar necessitem les eines del llenguatge per pensar, o que el llenguatge és una conseqüència del pensament. La veritat és que no ho sé, i no vull dir bestieses.
És una reflexió interessant per indagar i per saber-ne més. No sé si tampoc ho resoldríem, però imagino que és una de les coses que marca també la teva obra, com altres qüestions han mencionat, tant Wunderkammer com la Via Làctia pleguen fotografies procedents de diversos projectes, de diferents etapes, i d'alguna manera recullen alguns dels eixos, no, de pensament de Joan Fontcuberta, sobretot aquest posar en dubte, aquesta versemblança, aquest límit entre veritat i ficció, que segurament això un eix vertebrador. I tot plegat crec que també es pot vincular molt amb el pensament científic, amb la història, amb la ciència, amb diferents connexions, amb biologia, arqueologia, astrofísica. Com diries o com s'articula la recerca artística i els sabats científics i les tecnologies emergents també, en aquest cas, en tota la teva obra?
A mi m'ha interessat sempre explorar el que són els límits. No tant el que és l'essència de cada mitjà, sinó com aquests mitjans s'hibriditzen, s'interrelacionen i aleshores permeten anar molt més enllà dels confins que inicialment els estaven reservats, no? I respecte a això, per exemple, en l'àmbit concret de la fotografia, hi han com dues escoles contraposades. Per una banda, la formalista, que estableix que cada mitjà, i en aquest cas la fotografia, té una essència, té una natura que ve determinada per el seu procediment tecnològic, la llum que incideix sobre unes emulsions fotosensibles, la cama, l'aparell fotogràfic, l'òptica, les lleis de transmissió de la llum, etc, etc. I oposada, doncs, a aquesta teoria, tindríem l'escola més de tendència postmoderna, que parla d'unes habitacions de la fotografia, és a dir, on habita la fotografia? Habita a internet, habita les pàgines d'un diari, habiten els cartells publicitaris, habiten els àlbums de família, etc. Aleshores, cada una d'aquestes habitacions, cada una d'aquestes funcions o de plataformes en les que adquireix un determinat significat, són les que moldegen justament la natura de la imatge fotogràfica. És a dir, que la fotografia, els mitjans, sempre són proteics, sempre són adaptables i flexibles a uns contextes. I és el context el que determina la natura, no? O sigui, jo sóc més aviat procliu, per qüestió generacional, aquesta tendència, no? Que a més està connectada amb maneres de pensar i també doncs, doctrines filosòfiques, no? Per exemple, jo em sento proper a la filosofia de la sospita, iniciada a lo millor per Nietzsche, Heidegger, etc, etc, no? I aquests cervells pensant ens han dit que en realitat no hi ha fets sinó experiències, o que en el fons la realitat és un efecte de la nostra percepció, no? Evidentment, tot això és discutible i no es pot sintetitzar en 5 minuts quan han passat segles de filòsofs molt més prominents que intentant debatre el tema, no? Però que, en el fons, totes aquestes problemàtiques que ara estem posant sobre la taula de la relació, per exemple, entre la fotografia convencional i la fotografia algorítmica, tenen una arrel que està emparentada amb aquest tipus de qüestions.
La Toni aquest any també hi trobam Retratar arbres, que és un projecte concret que vares venir a fer aquí a través d'un taller, i ens mostra les conseqüències de la xilella fastidiosa al camp mallorquí. I hem llegit una entrevista a l'Ara Balears que et vas plantejar retratar aquests arbres així com ho hauria fet Toni aquest any. En el resultat final, què hi trobam de Toni aquest any en aquest Retratar arbres?
En el meu treball moltes vegades m'apropio d'estils o de maneres de concebre la fotografia en funció del projecte, no? Així és com altres autors han tingut un itinerari estilístic molt coherent, molt lineal. Per exemple, penso en Cartier-Bresson, no? Que té des dels anys 30 que comença fins als 80 que acaba, doncs ha fet un reportatge amb unes característiques particulars que s'han mantingut sempre constants, no? En canvi, a mi el que m'ha interessat és treballar sobre determinats àmbits, per exemple, la fotografia científica o la fotografia fotoperiodística, etc. I el que faig és apropiar-me, no? Adoptar uns estils que són perfectament discernibles per part de l'observador, no? I això potser dona la sensació de que jo no tingui un estil, però el meu compromís no està tant amb les formes com amb els continguts, no? I en aquest cas el que faig és apropiar-me d'un cert estil del Toni Catany, no? En primer lloc, triant un tema que amb ell hagués complegut, no? Uns arbres doncs agonitzants degut a aquesta plaga de la xilella fastidiosa que segurament haguessin atret el Toni, perquè per una banda era el seu paisatge vital, el paisatge de la seva joventut, allò que veia quan era nano, i per altra banda perquè les característiques de l'efecte dels estragos, no? de la xilella comporta doncs aquesta idea de l'envelliment, de la mort, de les flors que es panseixen, dels fruits marcits, i que tot això doncs era molt grat, ho retrobem constantment en el treball del Toni Catany, no? Però a part, estilísticament, tant el Toni com el Tomàs Montserrat, que era el capellà de Llucmajor, l'arxiu del qual el Toni Catany va recuperar, doncs tots utilitzaven unes veles com a fons de les seves fotografies, composant uns estudis artificials on el personatge o l'objecte fotografiat destacaven d'aquest fons, no? I aleshores jo he repetit aquest procediment, aquest dispositiu, portant aquestes veles al camp i sobre el territori, crear amb unes bastides com uns estudis gegantins per fotografiar els arbres, com si féssim el retrat d'un personatge, no? A més, doncs, hi ha unes textures. Al Toni li agradava molt treballar amb tècniques artesanals del segle XIX, per exemple, el calotip, l'utilització d'un negatiu de paper. Aleshores, el positiu, fer una còpia per contacte, quedava impregnat de la textura del paper de la matriu, no? O, per exemple, més endavant, doncs, va fer molts treballs amb Polaroid transferida sobre paper aquarel·la, aquesta dimensió matèrica, objectual, no? Sensual del suport, doncs també la traslado a aquest retrat arbres fet ara, no? I finalment, un altre element temàtic és aquesta passió del Toni pel Mediterrani, per la cultura clàssica, per les mitologies gregues, etc., no? Que aquí introdueixo la figura de la dríada, la nimfa de l'arbre, no? La dona d'aigua, la fada, tot aquest qüestió així mitològica, que ho d'una manera molt sutil, és a dir, sense incórrer en el kitsch, doncs hi ha com aquesta figura que es veu com lligada amb osmosis i que té una vida que corre paral·lela justament a la vida de l'arbre.
No sé si en aquesta hi ha gens d'intel·ligència artificial. Tu has utilitzat eines d'intel·ligència artificial ja des dels anys 80, i en la darrera dècada nosaltres ara hem vist, no?, com s'ha popularitzat, com això s'ha extès el seu ús a través de les eines que coneixem tots. Sent aquest un programa dedicat a la ciència i a la tecnologia, ens interessa molt saber quines eines utilitzaves en aquells moments, en els anys 80, i quines eines utilitzes ara?
A l'exposició del Casal Solleric, una de les primeres sales està dedicada a la sèrie Herbarium, que va ser una sèrie de fotografies que vaig fer entre 1982 i 1984. Vaig agafar com a referència el treball d'un fotògraf alemany que es deia Karl Blossfeld, un dels autors de la nova objectivitat, que el 1928 va fer un llibre anomenat Urformen der Kunst, les formes primigènies de l'art, on va presentar com un atlas botànic, fotografiant amb molt detall plantes, pètals, sèpals, etc., per ensenyar als seus alumnes, ell era professor a l'Escola d'Art, que tota la inspiració de la creativitat artística d'aquell moment s'originava en les formes orgàniques de la naturalesa, no? És a dir, que en el fons era un treball no amb una voluntat artística, sinó funcional, didàctica, pedagògica, no? Però, en qualsevol cas, aquelles obres van marcar la mirada fotogràfica de l'època i es van arribar a constituir com a cànon d'aquesta fotografia moderna. El Blossfeld el que feia era celebrar l'exuberància de la natura, no? L'artista, en el fons, no creava, era la natura la que creava, i l'artista només reconeixia aquesta bellesa, aquesta elegància, aquests dissenys, i els traslladava a l'art, no? Aleshores, 60 anys més tard, jo faig Herbarium com un homenatge irònic a Blossfeld, on adopto el seu estil, imatges molt detallades, fons nets, la morfologia de la planta molt ben dibuixada, però en aquest cas la paròdia està en què el que veiem que semblen plantes en realitat són construccions de deixalles que jo he anat trobant passejant al voltant de llocs diguem-ne industrials, fàbriques, etc., no? És a dir, trossos de plàstics, en fi, tota mena, no? Aleshores, jo recollia aquests objectes i en el meu estudi els composava fent una mena de collage i els fotografiava com si es tractés de les plantes del Blossfeld, no? Aleshores, són imatges que al principi doncs poden induir a la confusió, però a poc hi ha una progressió que van revelant-se cada cop més inversemblants fins que l'espectador ha de donar-se en compte de què hi ha darrere de tota aquesta sèrie, un rerefons de provocació, d'engany, no? D'engany visual. Bé, aleshores, aquesta és una sèrie perfectament delimitada en el temps i treballant amb aquesta idea de l'il·lusori de l'imatge, però a partir d'un sistema completament analògic. Jo agafava una càmera, agafava un objecte, aquest objecte estava físicament davant de la càmera i el fotografiava. El que passa que la interpretació que em feia l'espectador, desassistit d'un determinat context, doncs l'induïa a pensar que efectivament es tractava d'espècimens botànics. Molt bé. Aleshores, això ho vaig fer l'any 1980, i el que he fet, i en aquesta sala ho presento, és agafar aquestes mateixes imatges meves i constituir-les en un model de coneixement per intel·ligència artificial i fer una sèrie germana, que em sona, que es diu iHerbarium, on refaig aquestes imatges, però ja no utilitzant la càmera, sinó sistemes de visualització generativa. De manera que contraposo un treball fet a 1980 amb un treball fet al 2020, on les imatges s'assemblen molt, però el mecanisme de fabricació és completament diferent, no? Amb la qual cosa, per mi, això és també una declaració de principis, en la mesura en què em permet explicar que l'important no és l'eina, sinó l'important és l'horitzó conceptual al qual ens adrecem, no? És a dir, podem treballar amb un llapis, podem treballar amb una càmera fotogràfica o podem treballar amb un programa com Midjourney, no? Però que, en el fons, això són els camins que ens permeten arribar moltes vegades al mateix lloc.
Era allò que deies fa un moment de la forma del contingut, no? En aquest cas també Herbarium sí que fas aquesta evolució, aquesta transformació, però pens també en Fauna, es veuran també algunes de les peces a Wunderkammer, al casal Solleri, que és una proposta dels anys 80-90, juntament amb Formiguera, presentàveu fotografies, estudis de camp, disseccions, etc. I en cap moment s'informava l'espectador que tot això es tractava d'una invenció. Si ara t'haguessis de plantejar tornar a fer aquesta Fauna, així com has revisat aquest Herbarium, amb les eines d'avui dia, com creus que seria fer aquella exposició? No sé si seria possible reformular allò.
Per una banda, caldria pensar si una sèrie com Fauna, creada avui, tindria el mateix sentit. Perquè en els anys 80, quan la vam fer amb el Pere Formiguera, la fotografia encara gaudia d'un prestigi, oferia una confiança respecte a la informació que transmetia, no? En canvi, diria que avui aquest carisma de la veracitat fotogràfica està completament en crisi, no? Avui, doncs, els nanos amb els filtres d'Instagram, amb els photoshops, amb la intel·ligència artificial, saben que una imatge d'aparença fotogràfica, d'aparença fotorealista, és perfectament maleable i manipulable, no? Per tant, l'efecte d'un projecte com Sputnik avui, perdó, com Sputnik, com Fauna, avui no tindria el mateix impacte que va tenir en aquell moment. Però, efectivament, si avui jo repetís, ni que fos per les qualitats literàries narratives del projecte, que també hi són, ho hagués de fer, m'ho plantejaria per la via ràpida de l'intel·ligència artificial. Pensa que en aquell moment, als anys 80, el que fèiem per fer aquestes fotografies era anar al zoològic de Barcelona, comprar animals morts, portar-los amb un taxidermista que ens feia aquesta espècie de hibridacions que en realitat existien, no eren naturals, però eren objectes que nosaltres portàvem al bosc i fèiem les fotografies, o a la platja i fèiem les fotografies. És a dir, que hi havia un procés que era molt poètic, molt bonic, però que molt farragós, molt lent i costosíssim. Avui en dia, doncs, amb la intel·ligència artificial, senzillament amb les mateixes idees, ho resoldríem amb un plisplas, no? És a dir, que el procés seria molt diferent. Però vaja, si jo em plantejara un projecte de ficció, efectivament el resoldria amb les eines pròpies del meu temps, no? I de fet, l'exposició al Casal Solleric acaba amb la sèrie Viatges Extraordinaris, que és un homenatge a Jules Verne, al Julio Verne, no? Que és un autor de ciència-ficció que l'any que ve es commemora el bicentenari del seu naixement i que va ser un anticipador de moltes de les tecnologies, invencions científiques que avui en dia ens resulten quotidianes, no? I que era una persona molt atenta a les innovacions tecnològiques, i estic segur que d'haver sobreviscut a l'eclosió de la intel·ligència artificial l'hagués utilitzat i l'hagués inspirat i tal, no? I aleshores el que faig en aquesta sèrie és justament agafar passatges de novel·les del cicle Voyage Extraordinaire, no sé, per exemple, el viatge en globus, o el viatge al centre de la Terra, o el viatge amb el submarí del Nautilus, tal, no? Doncs agafar uns passatges i també utilitzar aquests passatges com a prompts per veure quines imatges donen. Perquè cal tenir en compte que Verne, a més de ser escriptor, en el fons era un creador de mons audiovisuals, no? Les seves novel·les, publicades al segle XIX, estan profusament il·lustrades, i ell era molt curós de quins il·lustradors havien de acompanyar els seus textos. Estava molt a sobre de les il·lustracions que es feia, de les imatges, dels passatges il·lustrats, etc. No? És a dir, que els seus llibres, en el fons, són jo diria, treballs audiovisuals avant la letra. No? I segurament per això pel fet de que configuren universos visuals tan rics és l'explicació de que la majoria de les seves novel·les hagin traspassat després a l'àmbit cinematogràfic.
Mm. Més enllà d'això, ara, i tornant a Fauna, hi va haver un estudi fet per el Museu de Zoologia de Barcelona que deia que el 27% de visitants adults i amb titulació universitària va creure en aquell moment que aquests animals, aquestes creacions, eren autèntiques. I a mi em fa pensar precisament en això que parlàvem de la intel·ligència artificial i en el dia a dia, no? I he estat cercant una miqueta i vaig trobar un estudi d'Oxford Acadèmic que feien un test per comprovar d'alguna manera si distingim les cares reals de les cares generades per intel·ligència artificial. I la precisió d'encert se situava entre el 60 i el 50%, més o manco. Clar, en un món dominat per dades i algoritmes, no sé si aquesta credulitat perd espai.
El meu treball sempre ha sigut una crítica del llenguatge. I aleshores, quan el llenguatge està lligat a una vinculació absolutament fèrrea amb la realitat, el punt de vista crític és dir, anem més enllà de les aparences i veiem què passa, no? Avui potser ens hem passat de frenada i el problema ja no és tant que la fotografia indueix a fer-nos a creure que no existeixen les coses, sinó al revés, que cada vegada desconfiem tant que inclús fotografies verídiques, documents autèntics de massacres, d'accidents, no sé què, tendim a posar-ho en dubte, no? Per tant, la meva tasca potser s'ha d'invertir. O sigui, jo no estic compromès obsessivament amb dir la fotografia és un engany. Jo estic compromès amb dir davant de cada fotografia hem d'avaluar perfectament quins són els components de verosimilitud o al revés d'interpretació, de construcció al·lucinatòria que hi poden haver, no? Aleshores, en aquests moments m'interessa molt analitzar com podem encara confiar en les imatges, i això ens porta a una qüestió filosòfica a debatre, i és com es construeix la confiança. És a dir, en base a què, en base a quins criteris nosaltres podem confiar, no? Amb les imatges o amb qualsevol altre tipus de cosa. És a dir, la idea de la confiança. Per què a vegades confiem, per què a vegades desconfiem.
Mm-hmm. I parlant d'aquesta confiança i de per què confiem i no confiem, ara ho dèiem, sabem que la fotografia ens ha ganat sempre, la intel·ligència artificial segurament ho torna a fer o posa a damunt de taula aquests límits, no? de la versemblança. Si poguessis triar una opció que és més perillosa avui dia, creure-ho tot o no creure res?
Totes dues opcions són igual de perilloses, per tant, sempre buscar aquest punt mig, aquest equilibri, és el més prudent, és el més sensat.
Ja per acabar, et volíem demanar, perquè hem començat parlant dels prompts, de la gènesi i de la intel·ligència artificial com una màquina capaç de fer l'impossible, de crear l'impossible, no? Com t'imagines que seran els prompts del futur, aquells que d'alguna manera definiran segurament els nostres marcs mentals i el nostre pensament, les nostres capacitats d'imaginar, que dèiem al principi, i fins i tot la nostra capacitat creativa?
Jo crec que es produirà un col·lapse, i no vull ser pessimista, però jo he vist com una genealogia molt directa entre les imatges científiques del moment del segle de les llums amb l'il·lustració a l'aparició de la fotografia, i després de 200 anys de producció fotogràfica, aquest any doncs és el bicentenari de la fotografia, d'intel·ligència artificial fotorrealista, que es nodreix justament de tot aquest bagatge de producció fotogràfica, no? Aleshores, però ara s'està produint un fenomen, i és el fet de que la intel·ligència artificial arriba a generar una quantitat tan abrumadora d'imatges que passen a ser els referents de les pròximes generacions d'imatges d'intel·ligència artificial. Per tant, el referent ja no és una realitat tangible, demostrable, sinó que es fa com un gir d'autoalimentació, no? I aleshores això ens pot portar a una certa al·lucinació, no? És a dir, que aquest pot ser aquest paisatge una mica distòpic al qual ens estem abocant i que a mi m'interessa molt observar-lo, a veure què passa, no? I per tant, en cas de que això comenci a passar, establir com uns mecanismes de resistència, no? Uns mecanismes de crítica activa contra aquest nou marc visual que efectivament conformarà els nostres esperits.
I ja per acabar, només amb aquesta reflexió damunt la taula i sabent que tenim tres exposicions en marxa aquí a Mallorca, tu com t'agradaria que l'espectador, que la persona visitant en aquestes exposicions, que el públic en general, anàs a veure amb quina actitud o amb què s'hauria d'endur l'espectador d'aquestes exposicions?
A veure, jo deixo completa llibertat. Soc dels que penso, com l'Humberto Eco, que l'espectador acaba el cicle de l'obra, no? És a dir, que l'autor proposa, però és el lector o és l'espectador el que, projectant la seva vivència, projectant la seva cultura, els seus interessos, acaba l'obra, no? Per tant, soc molt obert. Aquí hi ha unes obres i que el públic en faci el que vulgui. El que a mi m'agradaria, el que a mi em complauria, és que aquestes exposicions constituïssin com una llavor que generés un cert desassossec respecte a qüestions de comunicació, qüestions de política, qüestions de la vida en la que estem, no? És a dir, que ajudés a entendre el perill de les imatges, però també la gran virtut de les imatges, no? Que ens permeti utilitzar el llenguatge visual com l'estem utilitzant d'una manera més conscient i, en última instància, doncs, contribuir una engruna a l'alfabetització visual dels espectadors.
Joan Fontcuberta, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Notícies d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
I en aquesta hora podem donar la benvinguda de nou a la nostra estimada Virgínia Moll. Com estàs?
Hola, Anna, com estàs?
Ben tornada, jo estic molt bé, i tu?
Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Avui t'agradarà saber que venc en qualitat d'infiltrada.
Ah.
I tu me diràs, infiltrada de què?
Infiltrada de què?
I d'infiltrada no en cap operació d'espies, que ja m'agradaria, no en qualitat d'arxius d'Epstein ni d'en Tejero, venc en qualitat d'infiltrada en àcid hialurònic. I tu me diràs, però Virgínia, has caigut en sense trampa de l'àcid hialurònic? Demana-m'ho, vinga, avui jugarem en aquest joquet.
Virginia, has caigut en la trampa de l'àcid hialurònic?
Idò sí, i no. No m'estic infiltrant botox ni àcid de moment, però a la cara, perquè, estic començant a veure àcid hialurònic a rompre-hi per damunt de les nostres possibilitats. És l'àcid hialurònic el nou té matcha? L'àcid hialurònic s'ha convertit en el nou aloe vera?
Podria ser.
Podria ser.
Podria ser, perquè és vera que n'hi ha per tot. Jo, de moment, les gotetes de la cara ja me les han colades.
Claro, és que mos la colen i no me n'adonen compte. Ja fa estona que he detectat com productes aparentment normals, bé, normals no, en realitat són productes enfocats en el públic femení,
sí,
perquè les dones, carinyo, consumim més.
Mm.
Això és així. I continuem, no sé, sotmeses a una pressió estètica invisible o no tan invisible gràcies a les xarxes, per exemple. Idò, Anna, he estat detectant com la indústria cada vegada més incorpora aquest ingredient miraculós per tot. On? Tu me diràs, Virgínia, on?
Efectivament, Virgínia, on? Segurament l'hauran reconegut, no fa falta ni s'estrofa. Ara bé.
De ser tan guapa.
De ser tan guapa, per favor.
Idò, mira per on he vist aquest àcid a llocs on me pot pareixer, com tu deies, no? Més o manco normal, a cremes hidratants, no? Que ja mos lo colen i t'ho creus una mica més,
sí,
per exemple. Que bé, m'he estat informant i no som metge ni res. Ja m'agradaria. Però sí que he cercat una mica i he descobert que més enllà d'hidratar, si no t'ho claves amb una agulla, Anna, carinyet, poqueta cosa. Poqueta cosa pots fer. No trobes.
No, és que clar, jo tampoc
no sé. No ho saps. No.
Però té la seva lògica.
Dades, dades.
Sí, sí.
Idò, vos he duit avui el top desbarat de productes, sí, amb àcid hialurònic.
D'acord.
En el número 5 tenim el més normalet i és un lipstick,
sí,
amb àcid hialurònic. No te faran grandir els llavis, però bé, aniràs hidratada de la mateixa manera que t'hidrata un cacau normal, però a preu d'àcid hialurònic. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. I alerta, perquè hi ha una cosa que s'ha posat molt de moda ara que xerran d'esmorros i de pintamorros, un tipus de labial que promet augmentar el gruix dels nostres llavis.
Ah, fantàstic.
Com?
I per què, no?
Com i per què, exacte. Amb una inflamació per picant.
Ah.
Sí, és insuportable. Sí, ho he provat. Ho he provat amb morros propis. I és una cosa caríssima i sense sentit que te pots estalviar si vas, per exemple, a Sa Pobla a menjar uns bons fideus coens d'esmerjal o bé te presentes en el concurs de menjar preves coens i ho tens fet, carinyo, ho tens arreglat. T'ho passes per damunt els llavis i és el mateix efecte.
Ni àcid hialurònic ni àcid hialurònica.
Sa Pobla.
Sa Pobla.
Sa Pobla. En el número 4, xampú amb àcid hialurònic. Podria ser la solució per na Clara Ingold a la que admiram profundament?
No tienes grasa porque te lo lavas muy a menudo. He nacido con el pelo así y mi madre también lo tenía y en su época no era habitual. ¡Lavarlo una vez al día! Lo voy a explicar. Por aquel entonces se lavaba una vez por semana y mi madre a partir del segundo día lo llevaba ya lleno de grasa. ¡Eso es una idiota!
Ai, na Clara.
Molt a favor de na Clara i tu i jo compartim el tema perruqueta, per tant,
sí,
també amb ella, ara crec que encara en du,
sí,
per tant, crec que estem encara més dins aquest món de pelo grasso.
Sí, no? Sí, 100% sí. I dos xampús amb àcid hialurònic han arribat en els supermercats. Per què? Per democratitzar el luxe, estimada, perquè
clar,
pensis que els teus cabells arruats i greixosos i vells tal vegada poden beure una mica de l'elixir de la joventut. I no, és només màrqueting. Un xampú amb àcid hialurònic que passes per aigua en 30 segons i que la seva concentració a vegades no supera l'1%, què quiere que le diga?
No sé si funcionarà, no?
No, ja t'he dit jo que poca cosa més que el nom àcid.
Clar.
En el número 3, llepolies amb àcid hialurònic.
Què dius?
Així t'ho explic. Ho estan petant a Àsia perquè ara resulta que la bellesa també és comestible.
Perfecte.
Tu te menges un osset i esperes que màgicament te faci qualque cosa a la pell. Mm. Voleu àcid hialurònic i col·làgen? Per començar, dues coses són produïdes pel nostre cosset i quan un arriba a la menopausa o a la peri, que és una cosa que ja...
Dominam.
Lo millor que pot fer és suplementar o demanar a la predina la recepta d'un bon brou d'ossos, que ho tenim a tocar mare, i no deixant d'inventar coses per consumir i pensar que serem més joves. Sopa de caracol, guatane y consum, yupi papi, yupi papi.
T'he de dir que fa més peresa i es manco postureig posa't-se a fer un brou d'ossos per Instagram que posa't-se a qualsevol cremeta o menjat-se una xutxeria.
A mi també m'ho pareix. Però espera que encara fliparàs perquè això és un top 5 que te pot escarrufar. Anem arribant en el final, jo he vist coses que mai creuríeu, he vist que s'està començant a posar àcid hialurònic a parts dels cos increïbles.
No.
No és el tema d'avui, ja vos ho explicarem una altra ocasió.
D'acord.
He vist àcid hialurònic a tovalloletes íntimes, que estaran literalment 3 unitats de segon en contacte amb el teu cos. I atenció, atenció, he vist preservatius amb àcid hialurònic. Hola.
Hola.
Com estàs?
No sé, molt fort tot això, jo ja no sé, no sé. A part, ja no xerrem dels preservatius, lo de les tovalloletes, que és per hidratar la posidònia. No...
Exacte, posidònia. La posidònia, carinyo. Sí, 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 sí. És així. Tu te la passes per allà i una hidratació... Però...
Momentània.
Momentània. No sé si estàu informades, a més, que l'àcid hialurònic funciona amb aigua.
Mira.
Mira, podria anar bé per allà baix. És un imant de somitat. Per tant, no té cap sentit que se posi per tot. És màrqueting, sí. I sí, mos estem creguent tot.
No, no, si ja ho deia, mos la colen amb qualsevol cosa. Jo me'n record, si en Virginia mos varen colar la crema de baba de caracol.
Baba de caracol.
Imagina, què no poden fer.
Que no poden fer, eh? Estem sotmeses a una pressió.
Totalment.
Tu et coneixes a cap home que digui, ai, he provat això amb àcid hialurònic.
Ai, me posaré una cremeta d'àcid hialurònic i també un poquet de col·làgen.
No, ells són una crema, jo que sé, un Luis Tosar, unes cosetes per envair amb dignitat. Nosaltres no. Nosaltres
sí,
no.
Sí, nosaltres tot el contrari.
Segurament estàs demanant què ha deixat na Virgínia per final.
Amem. Què ha deixat na Virgínia? Què ha deixat na Virgínia per final?
Idò, he deixat, carinyo, llençols amb àcid hialurònic per hidratar-te i tornar jove mentre dorms. Què t'apareix?
Fantàstic.
Mira, cito textualmente. Hialurosens, bellesa i hidratació durant el descans. És un acabat teixit avançat que incorpora àcid hialurònic mitjançant una innovadora tècnica en microencapsulació. Aquest procés permet que l'àcid hialurònic s'alliberi i entri en contacte amb la pell durant el descans, oferint beneficis d'hidratació i rejoveniment.
Ah.
Què te veus?
Deixeu-me descansar, per favor.
Per favor,
per
també.
Per favor, deixa'm
també
dormir, tranquil·la.
Bueno, i no vos ho he dit, però ara també resulta que has de tenir el coixinet amb seda.
Ah.
Perquè no t'arruïts la careta mentre dorms. Perquè culpa de les nostres arrues és quan dormim. Puc dormir?
Per favor.
Puc dormir sense fer res més que dormir?
No, no se pot, perquè no pots envair.
Exacte.
I dormir, i dormir, tot el que fas a la vida, respirar ja t'envaeix, i això és en contra de la natura, saps?
Exactament. Total, que estic totalment dissociada, estic flipant, estic que el dimoni m'endú, sabeu el que necessit jo per dormir? Que deixeu de llevar silenciadors en els motorinos que passen a tota castanya pels carrers del poble. Això... i la pau mundial. S'àcid només el vull en forma de llimona,
sí,
en els berberechos,
sí,
del meu moment preferit de la setmana, que és el vermut,
sí,
que és una cosa que també podrien comentar algo y tendido.
Podríem posar l'àcid hialurònic en els berberechos i aniria millor.
Aniria beníssim. Així que vull estar hidratada per acabar i lluir cuixes, que és una cosa que també m'interessa. Basta.
Està bé. Vinga.
cel·lulítica, la pili. Jo sé que te gusta la percusión.
Grasoso.
Lo que está escuchando no es un tambor, es un sonido más sabrosón hacia tu oreja desde mi jamón. Mulona, 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 mulona.
Res més a afegir, vaja, vamos a ponerlo de moda, no?
Sí, la pili és l'únic que necessitis per viure.
per passar mesos que venen. I mira, un bon missatge, ara que comença temporada d'estiu, saps que puguem anar a la platja, perquè segurament hi haurà molta gent que no podrà, però vaja, per mínim que pugueu, no passa res, aneu muslonat si ho sou, i no muslonat si no hi sou, a Naví, només vos heu de posar un banyador i ja està.
I s'acit a la pomada de xoriguer o en els berberetxes.
Exacte, un poquet en el gin tònic, dur gotetes i ja està, endavant, sí. Perfecte. Virgínia Moll, moltíssimes gràcies. Fins a la propera. I nosaltres també posant punt el programa d'avui. Facundo Tenaglia ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.
¿Por qué tanto miedo si tú también la tienes? Lo feca, estamos aburridos. No Photoshop, no, peime junco cío. Mulona, 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 mulona.